Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu que no heu de confondre el rovelló i el pinetell? I és que ja ho sabeu que aquí a casa nostra, a Catalunya, amb això dels noms, la llengua és riquíssima. El rovelló, esclata-sangs, pebràs, pinenc, pinenca o paratge, el conegut com en llatí com Lactarius sanguiflus, del llatí Lactarius, que té llet, i sanguiflus, que vol dir que raja sang, es caracteritza per desprendre, quan es talla, un líquid de color vinós que podria semblar sang o òxid de rovell, que en poc temps es torna de color verdós. D'aquí el nom amb què se'l coneix. Els bolets més joves tenen el barret convex, però a mesura que creix s'aplana i acaba formant un embut. Mentre que el pinetell, el Lactarius deliciosus, té un barret carnós de 14 a 16 centímetres de diàmetre, convex també de jove, i el madurat també agafa aquesta forma d'embut, amb tons ataronjats, no oxidats com el seu parent, el sanguiflus, el rovelló. Té làmines fines, denses i de color crema, amb aquest color, com diem, ataronjat, amb llet de color així, taronja, i també verdós al final i una olor afruitada. Això sí, tant un com l'altre, tant el rovelló com el pinetell, sobretot, no el confongueu amb la lleterola de llet groga, el Lactarius chisorreus, bolet no comestible, aparentment que s'assembla al rovelló, però més petit i amb un color més clar, i que quan es trenca en surt llet blanca. Així que, atenció!
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que ja tenim les portes obertes i podeu anar omplint les taules. Què farem avui? Doncs, home, primer de tot, ja ho sabeu, un bon pica-pica, un bon aperitiu. Primer de tot, segurament mirarem a veure què fa l'Imma Puigcorbé, pagesia, vaques i també que es fot de tant en tant amb algun merder, ja tenim el seu tuit preparat. Descobrirem un bon formatge català. Sabrem qui ve avui a fer el nostre bocato di cardinale. També des del celler Rim i l'olivar d'en Jan, en Jordi ja ens té preparat la seva poesia. En Quim Mates ja té les cassoles a punt. Sabrem quin restaurant posem a la guia Virgínies i el reportatge avui, ei, atenció, que no us deixarà indiferents. Acabarem, com és costum, amb unes postres ben senzilles i bones. I la cita final per acabar el programa amb un bon gust de boca. Vinga, va, què? Comencem? Vinga, pa, aigua i vi.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I tornem a tenir un dia més a la Sumoya, una gran dona de la gastronomia. Su, què tal, com estem?
Hola, Pep, què tal? Molt bé.
Avui ens portes una dona que també té moltes coses a dir.
Sí, sí, es tracta de la Maria Bassegoda. La Maria Bassegoda té 37 anys i viu a Vilafranca del Penedès. És una postgraduada en comunicació i màrqueting gastronòmic i enològic per la Universitat Abat Oliva i és la fundadora i directora de l'agència de comunicació i màrqueting Luma Digital, que, entre d'altres, té una línia de negoci especialitzada en gastronomia i vi. Forma part de la Junta de l'Acadèmia de Tastavins del Penedès i organitza els festivals Vijas de Vilafranca, el concurs de vins Tastavins de la DOP Penedès i gestiona també la sala de tast d'Espai Penedès en Barcelona. És col·laboradora habitual de premsa, o sigui, de Penedès Televisió, perdó, i copresentadora dels magazins de tarda, espais on sempre ha intentat donar visibilitat al seu i veu a dones relacionades amb el món de la gastronomia i del vi. És apassionada del fine dining i ha viatjat per tot el món gaudint dels millors experiències gastronòmiques de les quals li agrada compartir a les seves xarxes socials.
Hi ha, clar, hi ha una cosa important aquí amb tot això, no, Su? I és que moltes vegades, per exemple, pots semblar, dic semblar, més fàcil ser una persona que ets molt emprenedora, per exemple, en una ciutat com és Barcelona. I, en canvi, doncs, un lloc, diguem-ne, més petitet o ja una miqueta més allunyat, sembla que sigui més difícil, no? Però això no vol dir que tinguis un aturador per ser una gran dona de la gastronomia.
Bueno, a la Maria Bassegoda no la para ningú, eh? És una dona molt lluitadora, molt jove i que li queda molta guerra encara per donar. Però, bueno, ella està allà a Vilafranca, però viatja per tot el món també i és una gran difusora de tota la gastronomia i, a més, és una persona a la que jo me l'estimo molt.
Saps què farem un dia? Un dia anirem a Vilafranca, cap allà, a veure què fa aquesta Maria Bassegoda, tan especialista de la gastronomia i del vi. Moltes gràcies, Su.
Gràcies a tu, Pep.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit. La fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Tinc menjar per un mes. Si aquesta setmana que ve no plou, es morirà tota la collita dels camps i els preus que està al menjar no podré mantenir les vaques. Si no plou, deixarem de munyir. Aquest matí m'ho deia un pagès d'Osona. No sé si som conscients de la magnitud del desastre.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Jaume Fabra, historiador i escriptor de gastronomia catalana. Per esmorzar, dolç o salat?
Home, jo sempre salat. I a més defenso l'esmorzar de forquilla. Particularment jo, gairebé tot l'any menjo una torrada amb all, fregada amb all. Eh? I quan puc, els caps de setmana, doncs un esmorzar de forquilla. Sempre salat.
Del mar, què és el que t'agrada més?
Home, de la mar o peix, però sense bromes. Home, per començar, jo com Josep Pla, la sardina. Trobo que és quan és fresca, i sobretot de la Mediterrània, és un peix extraordinari.
I de la terra?
De la terra, doncs, en principi, les verdures. M'agrada molt, naturalment els llegums, tot. Bé, hi ha alguna cosa de carn. Jo no sóc molt carnívor, no sóc vegà, haig de dir. Seria allò que ara els esnobs en diuen flexitarià.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar? Bueno, és que no en tinc un de plat preferit, en tinc molts, eh? Vull dir, però pot ser des d'una sopa de frigola, que en faig més quantitat i en guardo per a l'esmorzar, fins a un plat, el clàssic sopar que sempre pagès fèiem, que és la verdura, patata i mongeta tendra, i amb l'afegit ara de pastanaga, etc. Per mi són els plats ideals.
Un vici culinari que puguis explicar.
Vici. No sé si en tinc cap de vici. Bueno, vici. A veure, un que és antivici. En tot cas, que no m'agraden certs aliments crus. És a dir, que no sóc ni de sashimi ni d'estic tàrtar, per dir-ho. Per raons mèdiques, perquè crec que la civilització comença amb el foc. Per tant, tornar tan enrere a la prehistòria i menjar cru no ho trobo una cosa digna de la civilització.
Tens algun utensili de cuina que no puguis estar sense ell?
Sí, o un boc, per exemple, que utilitzo molt, o la cassola catalana, que també utilitzo molt.
Poder bàsic... el wok és el que s'assembla més d'on, la cassola
sí,
catalana?
Sí, és el més semblant, sí.
Més prim?
Més prim, però jo hi faig plats de cuina catalana, com el fideus o la cassola, o l'arròs, els faig amb el wok. Va molt bé.
Quin és el teu sabor o aroma de la teva infància?
De la meva infància, probablement, un lleuger aroma de safrà, perquè la meva mare sempre em posava les picades i feia plats, a veure, que es considerien bastos, de menuts, però que per mi eren sublims, com o a pot i tripa de xai, que amb aquella picada, amb un toc de safrà, era genial per mi.
Quan no escrius i te'n pots anar a dinar a algun restaurant, on t'agrada anar a dinar?
Doncs m'agrada anar, vaig als llocs, dues vegades a la, no, una vegada a la setmana, tenim que t'hi convidem, amb en Xico Cabanyes fem una tertúlia, que deu ser la més antiga de Catalunya, perquè fa 30 anys potser que la fem, i ens trobem sempre el dijous en un restaurant a Sant Miquel de Campmajor, i mengem un arròs, normalment.
Quin és el teu bocato di cardinali? Aquella mossegada que, bueno...
Bueno, no és el plat en si, sinó el moment, també. Bueno, en primer lloc, participar amb amics i amistat. I en segon lloc, tornant d'un viatge, menjar un bon pa amb tomata, o xocat amb tomata, com en diguem aquí, amb una truita.
Un producte que no suportis, a part del peix cru, com hem dit,
sí.
Una cosa que no t'agradi?
No, no. Excepte aliments massa exòtics com el serp o l'engardaix. Així no n'hi ha cap, en principi. No tinc cap objecció. Per exemple, els menuts m'agraden molt, tots els menuts. Per tant, en principi no tinc cap objecció.
I per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Home, costelles a la brasa mil vegades. Tot i que alguna vegada he cuinat el tofu, eh?
Com el cuines, el tofu?
Bueno, doncs el salto pel boc, però hi poso pebre de Sichuan picat, o bitxo, o cireret, com diguem aquí, i sèsam, i ja està.
Jaume Fàbrega, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ara és el moment de la cuina de la cassola, amb en Quim.
Bon dia, molt bé, aquí.
Avui m'has dit que cassola res de res, que avui fem paella baixa, eh?
Sí.
Què farem avui?
Sí. Podríem fer una fideuà.
M'encanta la fideuà.
Sí, un rossejat de fideus.
Ara sembla que aquell noi de Mallorca, m'encanten les pilotes, m'encanta la fideuà.
Ah, sí.
Això sí. Segur que ara mateix, que escolta la fonda, segur que ho ha dit molta gent. M'encanta la fideuà.
Pot ser, pot ser.
Com sí, la farem, aquesta fideuà? A veure.
Bé, la podríem fer només amb escamarlans.
Oh, bé.
O sigui, agafem la cassola i afegim una mica d'oli i tal. I
verge sí, extra, eh?
Això sempre. Separem els caps dels escamarlans.
De la cua,
De la cua. I els enrossim.
El caps, eh?
Sí, sí, només el caps. I afegim un fumet de peix que prèviament tenim preparat i res, ho fem bullir 5 minutets.
I el sofregit de ceba i tomata
estona.
També?
I després hi afegim el sofregit de ceba amb una mica de tomata també.
Molt bé.
Queda perfecte.
Clar, aquí ja tenim, diguem-ne, un suc. Clar, això tot ben colat, eh?
Perquè... Sí, sí, després res, 5 minuts i ho passem pel xino.
Allò, aixafant
que
el caps, no?
Que quedi tot ben aixafat i que quedi ben concentrat.
Tenim un suc concentrat de peix i de cap d'escamarlà.
Sí, sí, queda perfecte. Després agafem una cassola amb una mica d'oli d'oliva i rossegem els fideus.
Molt bé.
Ben torradets, no massa, perquè després amarguen, no?
Clar, això és molt important, això d'enrossir els fideus, el Quim, perquè són d'aquelles coses que, per exemple, si no pots parar, perquè quan pares... Sempre n'hi ha algun que es crema.
No, s'ha d'anar barrejant tota l'estona, perquè si no sol passar que la part de sota queda molt torrat i a la part de dalt és completament blanc encara. I després, per això és molt, molt convenient anar-ho barrejant.
Clar, i tu, per exemple, de la mida del fideu, què t'agrada més? Tipus més cabell d'àngel, això del número 2, t'agrada més fer una fideuà amb aquests fideus grossos o més petitons?
No, nosaltres sempre fem servir el del zero.
El del zero, petit,
sí,
eh?
Sí, primet.
Molt bé.
I queda perfecte, no?
Per tant, aprofitar, allò, enrossir els fideus,
sí, sí.
I quan són ben rossos ja...
Després els trevem, els posem a escórrer una mica perquè deixin anar una mica l'oli, i després, ja posat a la cassola amb el fumet que ja tenim preparat, que hem fet prèviament amb els caps, i després els últims 2 o 3 minutets i posem els escamarlans a sobre i ja està. Ah, tenim ja la fideuà feta.
Que aquí hem de pelar les cues.
Sí, prèviament els hem d'haver pelat. Perquè si no, després la clova no ens irà bé.
I una mica d'aioli negat, un parell de cullerades, sí, allò a l'últim moment.
Sí, sí, això sempre, hosti, pràcticament. Tu. I però, queda perfecte.
Quim, no em negarà, això és una fideuà de primera divisió, eh?
Sí, 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 sí.
Allà amb cuetes escamarlans i prou, sí, això.
I amb tot el gust.
Hosti, tu, que bo.
Molt bo, molt bo. Queda perfecte.
Quim, moltes gràcies per aquesta fideuà d'escamarlans.
Pa de res, bon profit.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I arriba el moment de la guia Virgínies de la cuina catalana i avui, una altra vegada, en Jordi Ávila. Què tal, com anem?
Molt content, Pep, perquè avui et faré viatjar, eh? Avui, bueno, viatjar, potser et dius, ostres, això no és viatjar, perquè jo a Lleida hi vaig sovint. Bueno, avui et portaré a Lleida, si et sap.
Però clar, tot depèn de... Sí, no, ens agafa bé, no?
Sí, home, a Lleida sempre és bon ari.
Sí, sí. Escolta, i però on anem? A Lleida, Lleida o Lleida Comarques?
No, no, anem a Lleida, Lleida. I és un d'aquests restaurants que et fan descobrir amics, en aquest cas una bona amistat que tenim la Paula i jo a Lleida, que és la Míriam, ens va dir, us portaré un lloc, i saps que allò, quan et diuen et portarem a un lloc, a vegades t'ho agafes amb pinces i dius, hòstia, a veure on ens portaran ara, perquè jo no, avui vull menjar bé, no vull experiments, no? Allò que no vull experiments, a veure on ens portaran avui, a quin lloc de modernets ens portaran avui, no, anem fins a la Dolceta de Lleida.
Ah, home, la Dolceta. Aquí hi ha xitxa, eh?
Aquí hi ha xitxa. Jo, sincerament, Pep, t'he de dir que jo no coneixia aquest lloc i ha entrat en el meu rànquing, està en el meu top 5, mira què et dic, eh? En el meu top 5 de restaurants de Catalunya, perquè jo vaig quedar bocabadat. Punt 1, perquè quan arribes allà, al camí de Montcada, aquella carretera que surt de Lleida, dius, això és un lloc de carretera. Moltes vegades tenim aquestes fronteres mentals, eh? Nosaltres, quan això és un restaurant de carretera, no menyspreant els restaurants de carretera, ni molt menys, però dius, això és un restaurant de carretera sense pena ni glòria, pensava jo.
Ah, penses que un restaurant de carretera sempre hi ha de ser un restaurant de menú o, diguem-ne, vinga, una mica de brasa i ja està, una cosa senzilla, i no et trobes a llocs on hi ha, clar...
A veure, la Dolceta, per situar-nos en el mapa, sortint de Lleida, escolteu, Lleida, si té quelcom, són hortes, són arbres fruiters i bon producte, i bons cercadors de producte, perquè a Lleida, una de les grates sorpreses, és un dels millors llocs on he menjat peix, jo, aquí a la Dolceta. He menjat les millors tomates que podia menjar a l'estiu, he menjat uns xipirons. Perdó, xipirons, no. Uns calamarsets fets a la brasa. Pep, i això de veritat, ens hem d'escapar només per fer aquests calamarsets. I ara la diré ben grossa, però la dic amb coneixement de causa. A la península, a Espanya, tenim un dels millors restaurants de brasa, no? En Vítor, de l'Echevarri. Doncs aquests calamarsets em van transportar al millor restaurant de brasa de la península i jo estava a Lleida. A partir d'aquí vaig veure que la cosa aniria molt bé. O sigui, que a la Dolceta deixeu-vos portar per tot allò que estigui elaborat a la brasa. I després fan els... Clar, si estem a Lleida... Jo no sóc un defensor aferrim fan dels cargols.
Ah, doncs jo sí.
Jo m'agraden, però menjaré 3 o 4. Doncs...
Ah, doncs jo em fotré el reste. Clar, jo, ho tenim fàcil, això.
No tindré cap mena de problema. Doncs allà vaig menjar uns cargols a la gormanda fantàstics. Oli d'oliva, sal i pebre i fet el foc viu de la brasa... No, aquest foc viu amb llenya d'alzina. Una meravella. Heu de veure com fan aquests cargols. Una paella que té molts de quilòmetres per la manera que està ennegrida, i ho dic en positiu, això, eh? Uns cargols fantàstics amb un molt bon oli d'oliva, sal, pebre i fantàstic. I escolteu-me, deixeu-vos portar, deixeu-vos recomanar que no us arrequi per un dia gratau-vos la butxaca, perquè bones carns i bons peixos, de veritat.
Aquí el secret, a part dels cargols i del foc i de la sal i del pebre, és l'oli d'oliva verge extra de les Garrigues.
No hi ha un altre. Escolta'm, aquí és o bon producte. I la Dolceta, la veritat és que per mi, ja et dic, ha entrat a la meva memòria gastronòmica, ha entrat molt i molt fort, i una de les coses que jo sí que m'agradaria reivindicar és aquests amics, no?, que et porten a llocs i et sorprenen, no? Perquè moltes vegades, Pep, ja busques llocs diferents, però a vegades t'hi han de portar, no? I això també, compartir-ho amb bones amistats, aquesta trobada a la Dolceta i tal. O sigui, hi ha la part gastronòmica, però també parlem de quan sortim a dinar i a sopar, parlem d'aquesta part romàntica, no? De qui t'ha fet descobrir aquest lloc.
Doncs entra a la Guia Virgínies del restaurant La Dolceta de Lleida. Jordi, per cert, mira, va, t'hi convido, però portes tu el cotxe.
Això està fet. I si no, farem una bona parada i fonda i buscarem algun lloc on puguem fer nit, que també estarà bé.
Pica, perfecte.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I avui agafem carretera i manta i ens anem al cor del Ripollès. El bressol de Catalunya, diuen. I allà hi tenim la Denise. Denise, què tal, com estem?
Hola, bones. Doncs molt bé. Moltes gràcies.
Fantàstica. Aquí a la Fundació MAP, una bona feina. A part de fer bons formatges, feu una altra bona feina, no? Perquè una fundació que es dediqui a fer formatges, tampoc n'hi ha tantes.
No, evidentment. Nosaltres, a més, com la Fundació MAP, ens dediquem a garantir la feina a persones que estan en risc d'exclusió social, que tenen diferents graus de discapacitat, i tenim diferents línies de treball, entre elles la formatgeria, una formatgeria artesanal de llet de vaca.
Que bé. A veure, ja, jo avui vull fer un entrepà. Saps allò de... Ara s'ha posat molt de moda això de fer entrepans i de posar-hi coses bones, no només allò entrepans amb embotit, i necessito un formatge que fongui una miqueta. Què m'ofereixes?
Doncs mira, un formatge que fon super, super bé, i a més no tapa el sabor dels altres ingredients, és el tendre de drap.
I què és això?
És un formatge elaborat amb llet de vaca, és un producte pasteuritzat, i que es fa amb un drap de cotó quadrat, del qual unim les puntes, fem un nus a la part de dalt per pensar la quallada, i és això el que en determina la forma, una forma de tetilla. El deixem madurar unes 3 setmanes, i el resultat que genera és que genera una escorça natural al voltant, lleugerament cruixent, i com el seu nom indica, és un formatge tendre, és suau, i de gustos amb mantega fresca, llet, avellanes tendres.
Que bo, quines ganes. Doncs mira, jo ja estic preparant aquí unes salsitxes a la brasa que farem avui quan acabem el programa amb aquest formatget que de ben segur que li quedarà de meravella. Que a més, el fet de ser un formatge tendre és molt combinable, no? És a dir, és l'enllaç entre, per exemple, entre un tall de carn, no? Com pot ser una salsitxa, o una salsa, o una verdura, o un agredolç.
Sí, totalment. Fon superbé, com t'he dit, no tapa el sabor dels altres ingredients perquè és de gust molt suau. Les famílies amb nanos, per exemple, és un formatge que agrada molt per la mainada, que no els agraden els gustos, així, els sabors forts, i per combinar amb verdures, per combinar amb els macarrons, pels canelons, per fer fondis, per fer una bona base de fondis, per exemple, també, fon tan bé que funciona molt bé en aquestes combinacions i amb formatges, evidentment.
Vaja,
tant uns bacons amb formatges o amb unes salsitxes o amb vegetals.
Que és un tot terreny, no?
Sí.
Denise, doncs, moltíssimes gràcies. I mira, començo a obrir la porta perquè avui, quan acabem el programa, et portem un dels entrepans i en farem 3.
Super.
Moltíssimes gràcies, que acabis de passar un bon estiu.
Moltes gràcies a vosaltres també.
Adéu-siau.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
Avui toca cap a un poble molt bonic. Avui he quedat amb una persona que de carns en sap un niu i que de ben segur ens podrà explicar què fan aquí a l'Irta de Monells. Obrim la porta i a veure. Núria Panella, què tal? Com estem?
Hola, bones. Què tal?
És molt gran això de l'Irta, no?
És gran. Aquí a Monells tenim 4 centres i és molt xulo. Tenim 4 edificis, cada un dedicat a coses diferents.
Institut de Recerca Tecnoalimentària?
De Tecnologies Agroalimentàries.
De Tecnologies Agroalimentàries,
sí.
Clar, una de les coses que avui voldríem parlar amb tu, Núria, és una cosa que està molt de moda, però la voldríem tractar no des d'una vessant tan gastronòmica, sinó des de la investigació, no? D'aquesta feina tan important que fas tu, i que la veiem molt ara quan anem als restaurants, perquè ara tothom parla de carn de vaca, de carn de bou, de carn de toro, de carn madurada, no? La maduració de la carn. I això, que és una cosa a vegades que podria semblar un contrasentit, ens en donem compte que quan això ho extrapolem i ho posem a la brasa, i de la brasa va al plat, o a la planxa, i de la planxa al plat, veiem que el gust de la carn canvia molt, no? I aquí és on hi entres tu, on entra aquest estudi que estàs desenvolupant des de ja fa una colla d'anys.
Doncs sí, mira, vaig començar el 2013 treballant amb activitats relacionades amb la maduració de la carn, 10 anys. 10 anys ja fa, justament amb uns carnissers d'Olot. I sí, el que estem fent és intentant millorar les característiques sensorials de la carn. Inicialment, sembla que estiguem parlant només de carn de vedella, però poden madurar altres espècies, també.
Avui som aquí a l'IRTA de Monells amb la Núria Panella, investigadora del sector, en aquest cas, de la maduració de la carn. Perquè, clar, Núria, quan un consumidor final va a la botiga i compra, mirem allò que en diem la data de caducitat, no? Que moltes vegades es diu, ui, només li queden 2 dies, no? I que aquella carn, per molt que per data digui que li quedin 2 dies, potser ja està en un procés, podríem dir, de putrefacció, o, en canvi, li podrien faltar 5 o 6 dies. Tot depèn de com s'hagi, podríem dir, guardat, no?, a la nevera aquell tipus de carn. Però, clar, això de la maduració és una altra història. Quan diem maduració, a què ens referim exactament?
La maduració consisteix en emmagatzemar en fred peces càrniques amb unes condicions de temperatura i humitat molt ben controlades. Consisteix en aprofitar aquells processos naturals que ja passen a la carn i treure'n el màxim profit, no?
Clar, com deies tu, per millorar aquell gust d'aquella carn, no? Perquè, clar, per una vessant podríem dir allò de 1 més 2 són 3, podríem dir que qualsevol tipus de carn, una vegada s'ha sacrificat l'animal, i depèn de quin animal, de quina peça, de quin pes, perquè, clar, no és el mateix un pollastre que una vedella que pesa 250 quilos, no? Que sempre diuen, no, és que hi ha d'haver-hi allò del rigor mortis, no? És important també aquest repòs de la carn, sigui quina sigui, des d'unes hores a uns certs dies, perquè aquella carn, diguem-ne, s'estabilitzi una miqueta.
Sí. La qüestió és que tots els músculs i tots els animals acaben assolint aquest rigor mortis, que és aquesta contracció tan bèstia de tots els músculs de l'animal, no? I que té lloc unes hores post-mortem. En un període post-mortem, just després del sacrifici de l'animal, que pot ser molt curt si estem parlant de pollastre, o pot ser molt més llarg, estem parlant d'hores i fins i tot sobrepassem el dia, no?, en cas de boví. Diguem que el procés és el mateix, però en funció de l'espècie i de la mida i de l'edat de l'animal, doncs té lloc més ràpid o més lent el procés, no? Llavors, un cop s'assoleix aquest rigor mortis, que és això que deies tu, en aquest moment tenim la màxima duresa dels músculs de la carn. Des del punt de vista sensorial, és el pitjor moment per consumir aquella carn. La carn és dura, no té sabor, té els aromes molt poc desenvolupats i el flavor, el gust també. No? I és a partir d'aquí quan comença a millorar la carn.
Clar, molta gent recordarà, sobretot la gent que viu a poble o que viu a pagès, encara n'hi ha segurament gent que ho fa, però jo, per exemple, recordo que a casa, quan tornaves de l'escola, doncs la mare et deia vine aviat i no t'encantis de que hem de preparar els animals o hem de sacrificar el pollastre pel cap de setmana, no? I jo pensava, ostres, era el dijous i deies pel cap de setmana queden encara queda tres molt. Dies, no? No entenia el per què havíem de fer-ho el dijous o el dimecres per cuinar el pollastre el diumenge. I potser la nostra, diguem, els nostres avantpassats, pares o avis, potser no sabien per què, però sí que sabien que s'havia de fer, no?
Aquest saber fer, no?, de la cultura tradicional, no? I amb vedella passa una cosa curiosa, no?, que ha de passar, des del punt de vista sensorial, és interessant que passi aquest mínim de setmana, no?, per poder tenir una carn que no sigui tan dura. També està clar que en funció de l'edat, no?, els animals joves és diferent, no?, que animals més grans, però han de passar certs dies abans de consumir la carn si estem des del punt de vista sensorial. Mm-hmm. No?
Clar, aquí podríem parlar, per exemple, que segurament que hi té a veure, és de... Ara estic veient aquí una nevera que hi tens moltes mitjanes diferents, de colors diferents, amb etiquetes diferents, que ja ens ho explicaràs, però clar, suposo que, per exemple, per començar, hi té molt a veure si estem parlant d'una vedella, d'un vedell, d'una vaca, d'un bou, d'un toro, no? Diguem-ne, la tipologia és... La raça també és
la
important?
La raça també afecta... A l'hora de definir aquest sabor o aquestes característiques sensorials finals de la carn madurada, hem de tenir en compte l'edat de l'animal, la raça, què ha menjat, el tipus d'alimentació de l'animal, quina peça càrnica estem triant per madurar, com l'estem madurant. L'estem madurant perquè hi ha mètodes de maduració. El que tothom coneix són aquestes peces a la càmera, sense cap mena d'envàs. Això és la maduració en sec, però també podem madurar envasant el buit. O podem madurar envasant amb una peça que et permet assecar igualment el producte amb l'envàs. Tot acabarà definint aquest aroma final de la carn madurada.
Clar, per exemple, veiem en un restaurant, en una indústria, si compres carns d'importació, precisament veus que moltes, diguem-ne, venen envasades al buit i que tenen caducitats, entre cometes, no? La gent ara no en veu que posa ullo a les cometes, però clar, caducitats podrien dir de 5 o 6 mesos, no? I dius, ostres, com pot ser, no? Clar, també hi ha aquesta part de la indústria de darrere molt primmirada, no?, amb uns estàndards de qualitat a la manera de fer l'espessejament de la carn molt, molt bèsties.
La manipulació d'aquestes peces s'ha de fer en unes condicions higièniques molt bones i tenim indústria càrnica que està treballant superbé aquest tema. Llavors, podem aconseguir aquestes caducitats tan llargues quan es treballa molt i molt bé el producte, amb unes condicions de fred molt bones i amb unes condicions higièniques també extremadament bones per poder allargar aquesta vida útil.
Clar, aquí segurament tu amb el temps que portes, això, 10 anys fent això, ens podràs ja començar, podríem dir, a indicar certs paràmetres, no? Per exemple, no ho sé, una vedella molt magra és molt diferent d'una vedella que ja té, diguem-ne, molt greix intramuscular, no sé, podríem pensar, entre una limusina i un guaiú, no?, allò de Kobe, d'aquests que té el número 12, no?, clar, la maduració deu ser molt diferent.
M'has anat a posar dos exemples.
L'antítesis, no?
Exacte. Perquè justament la limusina és una raça que no necessitaria madurar, perquè és extremadament tendre ja de per si. No? Llavors, potser la limusina no seria un bon exemple, però, per exemple, una frisona d'aquí, normal, un animal de 12 mesos d'edat, no? No necessitaria tanta maduració, no? Però sí que en 15 dies podria millorar la tendresa de manera substancial, per exemple.
I, per exemple, entre una frisona que hagi pasturat i una frisona estabulada, hi ha diferències a l'hora de madurar?
Hi ha diferències en el flavor, en el gust final que notaràs amb aquella carn, perquè diguem que els aromes que es desenvolupen durant la maduració depenen per un costat hi ha aquest assecament de la peça, per tant els aromes es concentren, però també hi ha la degradació de les proteïnes i la degradació dels lípids, dels greixos que hi ha a la carn, no? Llavors, el tipus d'alimentació que reben, si és de pastura o no és de pastura, determinarà aquest perfil d'àcids grassos o de greixos que haurà acumulat aquesta carn. I la degradació d'aquests greixos durant la maduració és el que permetrà doncs, desenvolupar un aroma diferent, no? Que hi ha consumidors que valoren molt si ve de pastura, hi ha consumidors que no els agrada, això també és cert, eh? I que prefereixen la carn que no ha estat alimentada en pastura.
Curiós, eh?
Hi ha consumidors per tot, eh?
Clar, és que hem de pensar també que hi ha molta cosa, hi ha una part important de tot això, que és el record sensorial que un té, no? Ara fa un momentet has variat una miqueta, però has parlat del flavor. Què és el flavor?
Diguem que quan nosaltres parlem de gustos, ara m'estic posant una mica en un jardí, eh? Perquè hi ha matisos a l'hora de definir-ho, eh? Ho intentaré fer-ho el màxim de planer possible. Quan nosaltres parlem de gustos, parlem dels gustos bàsics, el salat, el dolç,
l'amarg,
no? L'àcid. Però quan ens posem una maduixa a la boca, notem gust de maduixa, no? No són aquests cinc gustos bàsics, sinó és la combinació del gust amb l'olor que ens ve via retronasal, diem, dintre de la boca mateix, no? I que al final acabem, és aquesta combinació entre el gust i l'olor que acaba fent aquest flavor, que és característic doncs, de cada producte. No?
Podríem dir que el flavor és aquesta barreja entre el gust, l'olor, la part aquesta, el postgust que diem, no? Que quan mengem alguna cosa i llavors ja obrim la boca i... No? Que seria una mica això, el flavor?
Sí. Mira, hi ha un exemple, hi ha un joc que faig a vegades amb la mainada quan parlo de ciència, no? A l'escola, i és fer una barreja de sucre amb canyella. I ens posem aquesta cullerada a la boca amb el nas tapat. Amb el nas tapat només notarem el sucre. És un sabor bàsic, un gust bàsic. No? Quan deixem anar i respirem pel nas, ens ve tot el sabor de la canyella. Clar. Això és el flavor. Això és un exemple molt bo per il·lustrar-ho.
Ai, que de coses que avui n'aprendrem, perquè, clar, un va al restaurant i ara veu a les cartes això, no? Vaca o bou de Kobe, vaca no sé què, guaiú, tal, angús i tal, i ara sembla que tothom tingui allò les marques de vedella, les races de vedella, com si sigués la Fórmula 1, no? I moltes vegades pequem d'esnobisme, no?, amb això, perquè ara deies això de la llimusina, que és l'antítesis del que podria ser una carn de Kobe, per exemple, que, clar, és allò de... És bastant incomparable, no?, un tipus de vedella amb un altre.
En aquest cas sí, però, per exemple, aquí tenim... Tenim una indústria de lletera molt potent, no?, amb frisones, que arriben a un punt que estan al final de la seva vida productiva, no? I que amb un període d'engreix adequat podem tenir carn infiltrada molt bona. I una frisona infiltrada es pot comparar amb un angus d'aquests d'importació. Tenim carn que pot ser de qualitat i pot ser molt bona. Tenim dues races aquí a Catalunya que estan en perill d'extinció i que poden donar molt bon producte.
La vedella de l'Albera, no?
Exacte.
La vaca de l'Albera i la...
La Bruna dels Pirineus, per exemple. Exacte. I aquesta carn també es pot madurar. I hem fet projectes sobre això i estem obtenint carn bona i sensorialment atractiva, també, no? La maduració, al final, és una eina que tenim a disposició per a donar valor a la carn. I sí que és cert que podem madurar carns d'aquestes races que tenen tant de renom, però també ens permet afegir o donar valor, no?, aquest valor afegit a carns que tenen una qualitat estàndard i que la podem convertir en un producte de molt bona qualitat, també.
Clar, de fet, una de les coses que hauríem de tenir en compte, i ara que parlem tant, no, de la cuina de proximitat, del quilòmetre zero, de la nostra pagesia, no? A vegades no cal anar a buscar o canviar tot un ramat, sinó a vegades potser fent canvis, no? Petits canvis amb coses que un sempre ha fet, te'n dones compte de que aquell mateix animal, aquella mateixa carn que tu aconsegueixes d'una manera, a vegades només fent canvis. Havien fet alguna prova, ara m'hi fas pensar, donant a uns porcs un quilo de fejol al dia, afegint-lo en els cereals que es menjaven, i la diferència que hi havia, diguem-ne, de la qualitat de la carn, sobretot dels greixos.
Amb el porc, això ja hem treballat, i hem treballat molt amb estudis modificant la dieta dels porcs i millorant la qualitat de la carn. I amb el porc és més fàcil, no? Són monogàstrics, no? I és més fàcil que allò que mengen acabi repercutint directament a la carn. Amb el boví potser és una miqueta més complicat, però el sistema digestiu que tenen, però sí, les modificacions a la dieta al final acaben modificant la qualitat nutricional i sensorial final de la carn. És trobar l'estratègia que ens interessa.
De fet, jo la setmana passada vaig estar tastant un porc madurat més de 45 dies d'una gent d'aquí de la península Ibèrica, que ens el va portar un company teu, em sembla que feu coses amb l'Aleix de Sant Martí 1850, i és curiós com una carn de porc, d'un bon porc ben alimentada, també pot tenir aquesta maduració, no?
Mira, justament ara hem acabat estudis amb porc i amb xai, i en farem més durant aquest any. I sí, evoluciona, per què no? Una bona peça de... una mitjana de porc, un allonsat, no? Amb una bona cobertura de greix, madurada en sec, pot adquirir uns aromes espectaculars i, a més de la millora de la tendresa. I una cuixa de xai madurada en sec pot arribar a adquirir uns aromes també a madurat brutals. És espectacular i millora la tendresa també.
Clar, això sense, evidentment, entenem, sense posar-hi cap tipus de condiment, és
Zero.
A dir, ni sals, ni pebres, perquè llavors ja parlaríem d'embotits i parlaríem de curació,
exacte.
No? Ja no parlem tant de maduració, sinó de curació.
Exacte. Sí que és cert que s'ha d'anar alerta amb el tema el tema de seguretat alimentària. No es poden fer bestieses. Les coses que es fan s'han de fer amb control, no? I mantenint unes normes d'higiene i de monitorització del procés de maduració molt concret, molt ben pautat i molt controlat. Però es pot obtenir carn molt bona amb aquestes estratègies, sí.
Clar, aquesta és una d'aquelles coses que moltes vegades, a vegades per desconeixença o fins i tot perquè hi ha un buit legal, segurament encara, tu que fa 10 anys que t'hi dediques a fer aquest estudi, jo no sé què diu avui en dia la normativa, no? Però quan estem parlant de que posem dates de caducitat sense sentit a formatges, no? A iogurts, en canvi, en un vi no hi ha una data de caducitat, no? Per què hem de posar la data de caducitat a un formatge? No?
Sí, i amb la carn passa igual. Amb la carn madurada, de moment no està considerada dintre de la normativa. Sí que és cert que a nivell europeu hi ha una proposta de reglament que ara està en fase d'exposició pública i que molt probablement aquesta setmana o la setmana que ve ja acabarà completant un reglament que és el 853 de normes d'higiene. I allà per primera vegada parla de com s'ha de produir la carn madurada. És un pas endavant, que probablement aquesta primera versió limitarà una mica la producció de carn madurada, però és la primera pedra per poder produir carn madurada segura.
Ai, que bé, aprendre tant de maduracions del món de la carn amb la Núria Panella, investigadora de l'IRTA aquí a Monells, al Gironès. És Gironès, això, perquè...
Empordà.
Ja es Baix Empordà. Ah, clar, sí. Clar, és Baix Empordà. Clar, jo ara aquí veig una nevera i, evidentment, una cosa és fer-ho a casa, l'altra és ja al restaurant, o amb una carnisseria. És a dir, els paràmetres de temperatura i humitat bàsics, perquè llavors entraríem, diguem-ne, amb aquests paràmetres, diguem-ne, segons la raça i això, però uns paràmetres bàsics de poder madurar una carn en un restaurant, en una carnisseria i el control d'humitat, quins serien? Per on hem de començar a treballar?
Quan parlem de les condicions ambientals, sempre parlem de tres paràmetres. Parlem de la temperatura i la humitat, que has comentat, i de la velocitat de l'aire. Llavors, en quant a la temperatura, sempre tenim el binomi temperatura-temps, no? Si volem treballar amb maduracions molt llargues, haurem de baixar la temperatura, sí? Treballar amb temperatures més baixes que si treballem amb maduracions més curtes. Anant al gra, si estem parlant de maduracions de menys de 3 setmanes, el que es recomana és treballar amb temperatures entre 2 i 3 graus. Jo, personalment, diria més 2 que 3 graus, sí? Però la, segons les guies de recomanació que hi ha, parlen entre 2 i 3 graus. Maduracions més llargues recomanen baixar la temperatura, treballar entre 0,0, 0,5, 1 grau, 2 graus potser com a màxim. Quan parlo de maduracions llargues, parlo de maduracions de 4, 5, 6 setmanes. Són moltes setmanes, eh? És molt. Sí.
Clar, hi ha una cosa que quan parlem de maduració sempre estem parlant de peces, eh? No estem parlant d'un bistec del crustó de la vedella, eh?
Sí.
Estem parlant d'una cuixa de vedella sencera, d'una pistola, no?, com diuen.
El tall pistola, sí.
O de mitja canal o d'una canal, no?
Sí. Per l'experiència que tenim, maduracions amb canal gaire llargues al final dificulten molt l'espessejament d'aquesta canal. Però tenir la carn a les canals reposant un parell de setmanes, per exemple, llavors seleccionar algunes peces d'aquí, seguir la maduració en peça, doncs pot ser interessant. I estem, quan parlem de peces, és això, no parlem d'un bistec o d'un entrecot, estem parlant de tota la mitjana sencera o d'un crostó o d'una bola sencera o del tall pistola, com bé deies.
Clar, sí. És que ara em fas pensar, a Barcelona hi ha un restaurant que ho fan molt sovint, d'agafar dues mitges canals d'una vaca però grossa o d'un bou i deixar-lo allò 7, 8, 10, fins i tot 12 mesos, un any, no? I sí que és veritat que, clar, una de les coses és que com que es van assecant tant a poc a poc, tant a poc a poc, llavors costa molt, sobretot, la part més exterior, no?, que queda molt seca i l'has de repelar molt, no?
Exacte, és aquesta crosta. També és cert que l'altre paràmetre que teníem és la humitat, i treballant amb humitats baixes forcem aquest assecament, aquest assecament o aquest encrustat exterior és més exagerat, però també és cert que al final impermeabilitza la peça i a dintre la peça pot evolucionar sense que hi hagi contaminació microbiana a l'interior. Per tant, un assecament inicial és molt interessant perquè després a dintre la peça pot evolucionar sense tenir aquest risc de proliferació de microorganismes.
El tercer paràmetre que ens has explicat és el grau, podríem dir, d'inclinació al qual hi ha a dins la càmera de l'aire, no? Perquè entri l'aire o així, no?
Sí, en diuen la velocitat de l'aire. I al final, com més velocitat d'aire tenim, més ràpid és aquest encrustat. I tornem a estar amb el mateix, no? Si facilitem aquest encrustat inicial molt ràpid, estem com impermeabilitzant aquesta superfície, llavors potser podem tenir unes condicions ambientals més relaxades, unes humitats no tan extremes, no tan baixes, però sí que ja hem impermeabilitzat la peça i d'alguna manera l'estem protegint perquè pugui evolucionar correctament.
Clar, aquí parlant de percentatges, per exemple, d'humitat o el control d'humitat, què estaria? Sabent que, per exemple, quan plou estem al 100% d'humitat,
sí, sí.
No? Perquè una peça es pugui assecar, diguem-ne, progressivament, què parlem, de 70%, 70-80%?
Segons les guies, parlen de 75-85% d'humitat. Per l'experiència que nosaltres tenim amb els estudis que hem fet, més del 80% d'humitat és excessiu. Llavors, jo recomano més treballar entre el 70-75% com a molt d'humitat per aconseguir aquest assecament i evitar creixement de fongs, que aquesta és una altra cosa que es veu en càmeres de maduració, no? Aquestes barbes que a vegades es veuen en peces madurades que hauríem d'evitar completament.
Clar, això, per exemple, a vegades amb maduracions de formatge veiem que amb càmeres, diguem-ne, càmeres, amb llocs o amb rebost on hi ha aquesta maduració, hi ha molta humitat, sobretot a l'hivern o en èpoques de pluja, que diuen surt el pèl de gat, no? Que és que el fong s'ha desenvolupat molt i es necessita allò, vinga, va, obrir finestres perquè marxi la humitat d'allà i així. Clar, amb la carn us hi trobeu amb el fong natural normalment, aquest que és de color gris, no? Que no és dolent, aquest fong.
No ho sabem.
Clar,
no ho sabem si és bo o dolent, perquè de la mateixa manera que quan fem embotit s'inocula a vegades, es controla, hi ha un cultiu starter que el que fa és controlar el creixement de fongs que hi ha a la superfície d'un fuet o d'una llonganissa, no? Amb la carn de vedella això no passa, i allò que creix allà és espontani, i allò que és espontani no podem controlar el que és, no? Nosaltres tenim experiència que se'ns ha generat aquest tipus de fong espontani i hem trobat una varietat de fongs en allà i en cap cas hem trobat un fong que estigui descrit com a beneficiós durant aquest procés, no? Llavors, un dels problemes de l'acumulació de fongs, del creixement de fongs és l'acumulació d'unes micotoxines que poden ser realment dolentes per la salut. Llavors, quan nosaltres hem de fer recomanacions com a experts en producció de carn, les recomanacions és que fong zero.
Clar, per tant, això del dry edge, en definitiva, és molt bo, sobretot per controlar que no creixi cap tipus de fong, no?
Exacte. Humitats baixes, fluxes d'aire alts, perquè no creixi aquest fong a la superfície.
Clar, que sí. Això no té res a veure, podríem dir, amb el cultiu, diguem-ne, que hi ha de fongs, evidentment controlats, com deies tu, en el cas dels formatges, no?
Exacte, no té res a veure.
El Penicillium candidum, el Geotrichum candidum, el Camembertis, el Roquefortis... Això és una altra història.
És una altra història completament. Aquí estem parlant de creixement espontani de fongs que ve de contaminacions que no tenim controlades. Llavors, quan no es té controlat, no es pot assegurar, no podem afirmar que aquell producte és segur. Si ho féssim controlat, és a dir, sabent el fong que hi creix, llavors ja seria una altra història.
Sabem que tot això de la curació de les carns, aquests sistemes que hi ha avui en dia, que vosaltres treballeu des de l'any 2013, és una bona manera, sobretot, sempre diem, de controlar, no? De controlar la qualitat, de controlar la seguretat alimentària, que això és el més important, perquè quan ens arribi un producte, un entrecot d'aquestes mitjanes que veig aquí davant a la taula, la puguem gaudir, no? Aquesta, això que diuen, és que aquesta carn es fon, no? És que és com mantega, no? I aquí, com veiem, no és allò fer una cosa de qualsevol manera, sinó que aquí hi ha molta ciència, Núria.
Sí, aquí, de fet, sempre quan fem cursos, sempre distingim entre aquestes maduracions naturals de la carn i la producció conscient de carn madurada. I el que aquí estem fent és fent aquesta producció conscient de carn madurada, controlant allò que volem obtenir.
En definitiva, diguem-ne, heu agafat una peça salvatge, no? Una curació salvatge, i l'heu domesticat, no? Esteu domesticant les curacions.
Seria això, sí.
Núria Panella, investigadora de l'IRTA, de l'Institut de la Recerca Tecnoagroalimentària de Monells. Moltíssimes gràcies per fer-nos 5 cèntims. Mira, ara, quan vagi a menjar un tall de carn, pensaré més en tu, en quan hi ha darrere de cuidar, no?, una peça de carn com aquesta.
Me n'alegro.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar avui, una frase del cuiner Alain Duquès, que diu: la cuina no la pots separar de la persona que la fa ni del lloc on la consumeixes. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Faig una passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran.
cervesa és pels cors més